Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de variabilitat al cel. Matí entre mig i força tapat, pot ploure feblement i tarda amb més clarianes i ullades de sol.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, bon dia. Avui és dimecres, dia 9 de març. Són les 8 del matí i esteu escoltant Ràdio Capital, el Supermatí, aquí amb Connexió Mextra, FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I avui hem de parlar de moltes coses. Primer de tot, parlarem de robatoris, de les platges del Baix Empordà, que una d'elles ha estat escollida com la millor platja d'Espanya, una de entre les 8 millors, més ben dit. També parlarem d'esports, de cultura i, sobretot, del coronavirus, perquè, tot i que els casos estiguin augmentant sigilosament, segueixen presents al Baix Empordà. I també seguirem parlant d'economia i entrevistarem l'Esther Reig. Esther Reig, l'entrevista la va fer el divendres passat al Miquel 40 i parla sobre la construcció obsoleta de l'edifici d'un hotel abandonat a la platja de Pals. Això serà més endavant, però de moment hem de començar amb els titulars. I com sempre, saludarem a tota la redacció del Ràdio Capital, la ràdio del Baix Empordà.
Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bon dia a tothom i benvinguts un dia més a Ràdio Capital, al Supermatí, avui amb Gerard Escaig, jo mateix, i començarem parlant del robatori que ha passat a Mont-ras, perquè han detingut dues persones, dos homes concretament, per robar material valorat amb 50.000 euros. Anna, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per robar material valorat en 50.000 euros d'un edifici en obres a Mont-ras, simulant que eren operaris.
El cas es remunta a principis de febrer quan agents de la comissaria de la Bisbal van saber que havien sostret material d'aquest edifici del carrer Vall-llobrega. Concretament es van endur tot el cablejat elèctric de l'edifici, les màquines d'aire condicionat, aixetes, radiadors i motors, entre altres.
Van emportar-s'ho tot, com podríem dir, en una obra que, casualment, això és l'únic que hi pot haver-hi. I seguim parlant al municipi, perquè, no al municipi concretament, ara anem fins a la zona de Tamariu, perquè una platja del Baix Empordà, d'aquella zona concretament, ha estat seleccionada entre les 8 millors d'Espanya, segons el diari britànic The Times, Sergi.
El rotatiu anglès, de gran solera i prestigi, i segon més llegit al Regne Unit, ha confeccionat una llista amb les 8 millors platges de l'Estat el 2022. I entre aquestes hi trobem Cala Pedrosa, una petita badia al sud de la població de Tamariu.
I ara seguirem parlant dels casos del coronavirus al Baix Empordà, perquè, Maria, han augmentat lleugerament.
Tot i que la Generalitat no ha eliminat les mascaretes en els espais interiors, els casos de coronavirus han augmentat lleugerament a Catalunya i també al Baix Empordà. Tot i això, les dades no són alarmants i caldrà veure quina és l'evolució dels contagis durant els propers dies.
Gràcies, Maria. I seguim parlant de Begur. Bueno, de Begur. No havíem començat a parlar encara, perquè la balladora de Begur, Pietat Ferrer, és la nova campiona d'Espanya Newcomer Gold 2021, Sergi.
La begurenca es va proclamar campiona Newcomer Gold després de quedar com a primera classificada en els 6 balls en els quals va prendre part.
Gràcies, Sergi. I el Vivid recupera la presencialitat i busca obrir-se a nous públics per difondre la denominació d'origen Empordà, Maria.
El Patronat de Turisme de la Costa Brava i la denominació d'origen Empordà ho han presentat aquest dimecres. Es tracta d'un festival que promou diverses activitats amb el vi de l'Empordà com a protagonista. La programació comptarà amb 68 activitats que se celebraran entre l'1 d'abril i l'1 de maig.
Gràcies, Maria. I l'Ajuntament de Palamós té enguany 1,8 milions d'euros de superàvit. Àlex.
Aquesta quantitat anirà destinada al finançament d'inversions i despeses i se suma a la que ja inclou el pressupost ordinari, d'aproximadament 1,2 milions d'euros.
Gràcies, Àlex. I avui, just després del 8 de març, parlarem d'un crim esgarrifós que va passar a Pals, en aquest municipi, en l'època medieval. I agenda o veritat? Ho descobrirem d'aquí a una estona amb l'Ester Reig. Ara, com cada matí, és moment de saludar l'Albert Aparicio, amb el que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Doncs sembla que li costa arribar la pluja al Baix Empordà, eh? Decidirà ploure avui finalment o avui tampoc ploure?
Pot ploure aquest matí, però en cas de fer-ho, precipitacions febles i poca quantitat. La situació meteorològica és diferent a la de fa unes setmanes, quan fins i tot ens vam avorrir de gairebé dos mesos d'anticicló, però tot i el vall de fronts i petites pertorbacions, que ahir ja van regar bona part de Catalunya i avui encara ho poden fer fins migdia, de moment no estem sent afortunats al Baix Empordà. Avui, doncs, variabilitat al cel, estones de cel parcialment tapat al matí, més clarianes i ullades de sol en alguns moments de la tarda, i aquesta serà la tònica dels propers dies, amb vent entre fluix i moderat de component sud. La temperatura dels 3 a 5 graus de mínima i entre els 14 i 16 graus de màxima. Demà no s'espera pluja, cel variable, estones entrenyinat i algunes ullades més de sol. Divendres, temps més insegur, i dissabte torna a incrementar-se la probabilitat de pluja, que també serà present bona part de la setmana que ve. Veurem si s'acaba materialitzant en pluja, perquè tindrem la ubicació d'un potent anticicló al centre d'Europa i una baixa molt profunda al sud peninsular, una situació que és clara d'inestabilitat i de pluja que pot ser abundant i és el que marquen els mapes del temps a dia d'avui per la setmana que ve. La cosa segur que canvia, però esperem poder mantindre com a mínim un pronòstic de pluja per la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Albert Aparicio. No marxis molt lluny, que seguirem parlant amb tu al final del programa. Fins ara! I quan són les 8 i 9 minuts, que encara queden 6 minuts per un quart de 9 del matí, és moment d'escoltar el comentari d'opinió, avui de l'Andreu Paneque.
Fa uns dies, com sempre faig, vaig fer una repassada als diaris i a les seves notícies. Per suposat, la invasió d'Ucraïna estava a la portada de tots els diaris del país, però l'acompanyava una altra notícia, una que em va cridar l'atenció, no només pel seu titular, sinó també pel seu contingut. Doncs bé, el titular de la versió d'un dels diaris era aquesta. Els sindicats d'educació convoquen vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març. A l'entrada de la notícia, la primera informació que t'apareixia era la següent. L'avançament de l'inici del curs vinent ha sigut la gota que ha fet vessar el got. en paraules d'una dirigent sindicalista. Doncs bé, crec que a aquesta frase li falta una segona part que els sindicats d'ensenyament deuen estar pensant. El fet d'obviar els sindicats per decidir un aspecte estructural com l'avançament de l'inici de curs ha fet vessar el got. El fet que es demani una reunió per acostar posicions i que no es tingui en compte les reivindicacions dels treballadors i treballadores ha fet vessar el got. Que les transformacions no poden esperar, tal com diu el conseller González Cambrany, no justifica saltar-se el rol dels sindicats. A vegades, senyor conseller, les formes i els petits detalls marquen la diferència. Si realment era una cosa tan rellevant, notificar i veure les visions dels actors implicats era part de la seva feina. Dir que es tira pel dret per l'expectativa a una confrontació amb els actors involucrats no justifica les formes. Aquesta vaga, senyor conseller, és, de totes totes, una reivindicació dels sindicats que no es pot fer.
Gràcies, Andreu Paneque. Les 8 i 11 minuts del matí, ara és moment de la cançó del dia. I parlem de Anyone For You, de George Ezra. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of gairebé un quart de 9 del matí aquí en directe a Ràdio Capital, al Supermatí, a l'informatiu, per el millor, el que tothom escolta, el que sense anar més lluny tothom sintonitza, i per això som líders en audiència, aquesta franja a Ràdio Capital, al Baix Empordà. Tornem d'aquí un moment.
Supermatí amb Gerard Escaig.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos en el 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes als restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33. Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Escolta com sona Ràdio Capital a internet.
Ràdio Capital.
Radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8:15, són les 8:15, o més ben dit, 8:15 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital.
I comencem parlant de detinguts, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 42 i 48 anys per robar material d'obra valorat en més de 50.000 euros d'un edifici en reformes de Mont-ras, fent-se passar per operaris. El cas es remunta a principis de febrer, Anna.
Va ser llavors quan els agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van saber que havien sostret nombrós material d'aquest edifici del carrer Vall-llobrega. Concretament, es van endur tot el cablejat elèctric de l'edifici, les màquines d'aire condicionat, aixetes, radiadors, calderes, eines, portes d'ascensor, motors, ventiladors, branes d'acer inoxidable i tubs de coure. Els investigadors van concloure que els lladres havien doblegat les tanques metàl·liques i havien trencat el cadenat per accedir-hi. Un cop dins van forçar portes i finestres de les oficines i els magatzems on es guardava tot el material. Ho van fer en diverses jornades i de forma continuada. Per tal de passar desapercebuts, entraven al recinte amb un cas d'operari per simular ser treballadors i no aixecar sospites. Els Mossos els van arrestar el 3 de març com a presumptes autors d'un robatori amb força. Un dels arrestats, l'home de 48 anys, ja va ser detingut el passat 19 de febrer infraganti per agents d'aquesta mateixa comissaria per entrar a la mateixa obra que es troba en procés de remodelació. En aquesta ocasió pretenien portar-se cablejat, canonades i material d'obra. Els detinguts amb antecedents passaran properament a declarar davant del jutjat de la Bisbal d'Empordà.
Cal dir que aquesta història dels operaris sembla un xis i un acudit d'aquests que circulen per internet de gent que es fa passar per operaris per entrar a concerts gratis, que això ha passat, busqueu al YouTube que ho trobareu. Però canviant de tema. Anem fins a Tamariu, perquè una platja del Baix Empordà entre les 8 millors d'Espanya segons el diari The Times. El rotatiu anglès de gran solera i prestigi i segon més llegit, el Regne Unit ha confeccionat una llista amb les 8 millors platges de l'estat espanyol el 2022. I entre aquestes hi trobem Cala Pedrosa, una petita badia al sud de la població de Tamariu. Sergi.
Parlem d'un espectacular espai verge format principalment per còdols, el qual només s'hi pot arribar per mar, pel camí de ronda o bé aparcant el cotxe a la carretera que baixa a Tamariu i seguint a peu pel corriol que condueix fins a la cala. El rànquing vol posar en valor aquelles platges allunyades de les massificacions i que tenen un encant especial. La relació completa la conformen aquestes cales: Barallo a Astúries, Playa de Castilla a Huelva, Praia de Figueres a les Isles Cies de Galícia, Platja Illetes a Formentera, Playa de los Genoveses al Cabo de Gata d'Almeria, Trebaluger a Menorca i la platja de Cala Granadella a la zona d'Alacant.
Gràcies, Sergi. Quasi passen 5 minuts de les 9 del matí. Ai, passen 5 minuts, un quart de les 9 del matí. El Marc estarà encantat de que jo torni a fer el supermatí. Ja veureu, per al cap d'any hi haurà una de fallos i una d'errors, jo de medi en l'hora, però bé, ja ho sabeu. I si no, mira, agafeu el rellotge, que us diu l'hora correcta. I ara, Maria, hem de parlar de coronavirus. Perquè, tot i que la Generalitat no ha eliminat les mascaretes en els espais interiors, cosa que també depèn del govern espanyol, els casos de coronavirus han augmentat lleugerament a Catalunya i també al Baix Empordà. Tot i això, les dades no són alarmants i caldrà veure quina és l'evolució dels contagis durant els propers dies a la nostra comarca, Maria.
Pel que fa als casos de Covid confirmats, aquesta setmana se n'han afegit 526 al total. Aquesta és una xifra major que la que hi havia la setmana del 19 al 25 de febrer, que era de 478 casos confirmats. Tot i això, és menor que la xifra de fa dues setmanes, que se situava en els 537 casos confirmats. Durant la setmana del 26 de febrer al 4 de març, la velocitat de reproducció de la malaltia al Baix Empordà va augmentar fins a l'1,10. La setmana anterior, aquest valor se situava per sota de l'1, en concret en un 0,97. A més, dues setmanes abans, la velocitat de reproducció del virus se situava en un 0,74. Per tant, l'increment d'aquesta taxa és suau, però en dues setmanes ha augmentat el seu valor. Inevitablement, el risc de rebrot també ha crescut. Durant aquesta última setmana, al Baix Empordà, se situa en 809 punts, a diferència de la setmana anterior, que se situava en els 734 punts. Com ja hem destacat, aquest creixement és lleuger, però s'ha d'estabilitzar. La tendència en el nombre d'ingressats i defuncions és semblant, i és que aquesta setmana s'ha incrementat la xifra als 13 ingressats i s'han comptabilitzat dues defuncions. Així, tot i que aquesta última onada ja s'ha estabilitzat, hi ha un augment lleu dels indicadors a la nostra comarca. Haurem d'esperar a l'evolució de les dades per veure si els casos augmenten o encara continuen estables.
I ara canviem una mica l'entonació perquè ara estem d'enhorabona perquè la balladora de Begur, Pietat Ferrer, és la nova campiona d'Espanya Newcomer Gold 2021. La begurenca es va proclamar campiona Newcomer Gold després de quedar com a primera classificada en els 6 balls en els que va prendre part. Sergi.
El cap de setmana del 5 i 6 de març es van celebrar a Mallorca els campionats d'Espanya 2021 de Line Dance, o Ball en Línia, organitzats per la Federació Espanyola de Ball Esportiu. I una de les grans protagonistes del certamen va ser una begurenca, Pietat Ferrer. La balladora de Begur va aconseguir el títol de campiona Newcomer Gold amb una gran autoritat, i l'àrea d'esports de l'Ajuntament de la localitat va felicitar-la a ella i a la seva entrenadora, Margarita Fuster Noguer, per aquest prestigiós reconeixement i per lluir amb orgull el nom de Begur en les diferents competicions en les que participen.
Gràcies, Sergi. I ara seguim parlant i també amb alegria perquè el Vivid recupera la presencialitat i busca obrir-se a nous públics per difondre la denominació d'origen Baix Empordà. El Patronat de Turisme de la Costa Brava i la denominació d'origen Empordà ho han presentat aquest dimecres. Efectivament, ho devia presentar ahir i ens hem equivocat de dia i ja no sabem en quin dia vivim. Es tracta d'un festival que promou diverses activitats amb el vi de l'Empordà com a protagonista. La programació comptarà amb 68 activitats entre l'1 d'abril i l'1 de maig, Maria.
En aquest sentit, els organitzadors han recordat que es mantindran algunes restriccions sanitàries. Malgrat tot, asseguren que el model de festival que projecten ja dona molta seguretat perquè la majoria d'activitats són de petit o mitjà format i també són a l'aire lliure. Aquest 2022 es fomentaran encara més els esmorzars de forquilla entre vinyes, arribant als 14 àpats en diferents punts. D'altra banda, segons el president de la denominació d'origen Empordà, Xavier Albertí, els tastos en entorns singulars es faran en emplaçaments molt diferents. Aquesta acció té per objectiu difondre els vins del territori fora de les comarques gironines per seguir exportant aquesta beguda fora de la demarcació.
També voldria destacar, ja això en podem un interès una mica més de D.O., que es fan, i crec que no és casual, diverses iniciatives per donar a conèixer les nostres varietats més característiques, o Lledoner i la Carinyana. Hi ha, per exemple, doncs, un combat de carinyanes i garnatxes, doncs, a Peralada, que trobo molt interessant, per donar a conèixer, doncs, les nostres varietats més singulars en les que volem anar enfatitzant, aquests tres colors, doncs, del Lledoner i aquests tres colors de la Carinyana, que ja en altres ocasions hem comentat.
Gràcies, Maria, però abans de que marxis, es farà alguna altra activitat a part d'aquestes que ja ens has comentat?
Doncs sí, el Festival Vivid també planeja activitats d'enoturisme actiu, com ara un passeig pels arrossars de Pals, que finalitza amb una visita al celler de Mageli, on els participants podran tastar plats fets amb arròs i vi de l'Empordà. Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava, ha recordat que al llarg de les 7 edicions del Vivid, el festival ha tingut un 90% d'ocupació mitjana i uns 2.000 participants cada any. La gran majoria d'ells provenen de la demarcació de Girona, mentre que el 34% venen de Barcelona. A més, el nivell de satisfacció dels assistents és d'un 95%.
El vi de l'Empordà és absolutament conegut a casa nostra, però encara ens manca fer una passa més a la resta del país, sobretot a Barcelona, que és on hi ha aquest públic objectiu, i d'on ens visiten un 34%, que és la resta, però també ho hem de fer avinent a la resta de comunitats autònomes, en aquest cas, o la resta de territoris que són propers.
El Festival Vivid arrencarà el proper 1 d'abril i s'allargarà fins l'1 de maig. Al llarg de 5 caps de setmana i durant la Setmana Santa es faran 68 activitats proposades. Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web del festival.
L'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament de Palamós ha tancat l'exercici 2021 amb un superàvit de 1,8 milions d'euros que aniran destinats al finançament d'inversions i despeses i que se sumen ja als que inclou el pressupost ordinari. Àlex.
Segons l'Ajuntament, aquesta xifra és fruit del resultat positiu de l'exercici 2021 i continua amb la tendència positiva de les darreres liquidacions pressupostàries. Aquesta bona dinàmica econòmica també permet que l'endeutament del municipi es continuï reduint, passant del 22,22% de fa un any al 17,74% al tancament del 2021. Els bons resultats econòmics d'aquests darrers anys, expliquen des de l'Ajuntament, són fruit del treball de gestió i control que s'aplica des de les respectives àrees municipals sota la supervisió dels serveis econòmics municipals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I si heu anat alguna vegada a la platja de Pals, segur que heu vist més d'una vegada un edifici d'un hotel abandonat. Avui no parlarem d'aquella construcció obsoleta, sinó que volem saber la història que s'amaga just darrere de l'edifici. Explica la llegenda que en aquella zona hi ha la Roca de la Bruixa i que ja s'hi va dur a terme un crim salvatge. En Miquel 40 en va parlar amb l'Ester Roig l'altre dia.
Ara fa uns dies, llegint una pàgina de Facebook, encara existeix això del Facebook, en un grup de Facebook sobre pals, l'Esther Reig feia un comentari a una publicació. Us explico una mica la publicació. La publicació parlava d'un edifici que fa uns 25 anys es va començar a construir a prop de la platja de Pals, i aquesta publicació parlava de la possibilitat que aquest edifici anés a terra perquè s'hi construïssin més cases, etc, etc. I l'Esther Reig, després us diré qui és l'Esther Reig, feia un comentari i deia: compte, perquè just al costat d'aquest edifici hi ha una llegenda negra que val la pena que sigui explicada. I justament volem parlar amb l'Esther perquè ens expliqui aquesta llegenda. Esther, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Esther, tu parlaves d'una pedra que hi ha al costat d'aquest edifici que té una història molt negra, oi?
Sí, de la Roca de la Bruixa, que se'n diu. De fet, l'article aquest que fas menció, eres de la revista El Baix Empordà, l'article que ells a la pàgina de Facebook promocionen l'havia escrit jo. Oh. Vull dir que hi feia el comentari aquest. Sí.
Doncs, escolta, aquesta Roca de la Bruixa amaga, en el fons, un crim terrible comès contra una dona. Explica'ns la història, Esther.
Sí. Bé, doncs hi ha una llegenda a Pals que de seguida que la vaig sentir anomenar per primera vegada, doncs m'hi vaig tirar de caps, i és parla d'una dona que la llegenda explica els motius pels que es va decidir que aquella dona era bruixa, no? Ara que se'n parla tant d'aquestes dones. Doncs el primer motiu, i per això va ser repudiada de casa seva, era perquè li va començar a créixer el ventre abans d'atacar les calces, no? És així, és molt dur, com es diu, i lluny de preocupar-se...
És aquesta manera subtil que tenim a pagès a dir les coses, eh?
Sí, sí. Sí, no, però és molt... En aquesta època també es parlava molt així, no? Doncs, lluny de preocupar-se la societat, doncs què ha passat perquè aquesta noia, aquesta nena, li passi això, doncs és bruixa, no? Aquesta nena venia de la família molt probablement de Camp Malivern, que és una casa que ja no existeix, que hi havia Pals en el solar de l'antic castell de Pals, no? Anys més tard hi va haver-hi el doctor Pica, s'hi va fer una casa, i allà hi havien hagut tres cases. Hi havia hagut a Can, aviam si me'n recordo, Camp Malivern, a Can Rom, que per això hi ha la Torre d'en Rom, i a Can Xinelo, que també hi ha la Torre d'en Xinelo. Uh-huh. Doncs eren aquestes tres propietats diferents que el doctor Pi va comprar aquesta casa, doncs una d'aquestes cases. Aquesta nena va ser repudiada de la família i...
Sí, aquesta nena formava part d'alguna d'aquestes famílies, eh?
Sí, molt probablement de Camp Malivern, perquè acaba visquent... coneixes de sobres el poble, acaba visquent amb un petit cobert que havia sigut propietat de Camp Malivern, que hi havia just a tocar de la Torre de les Hores. Si visitem la Torre de les Hores de Pals, es veu una mena de parterre, sí. I en aquest parterre, que actualment és com una mena de jardí, que hi ha una figa, una figuera, sí. Hi ha unes parets que es veuen que són parets mestres d'un cobert. Doncs allò era allà un cobert allà on s'hi guardaven les eines del camp, el carro i vés a ser a què més, doncs aquella nena va acabar malvisquent en aquella mena de cobert. Allà va parir la seva primera criatura i la segona, perquè la llegenda que l'he anat parlant en diferents famílies i diferents persones de Pals, hi ha coses que coincideixen. I una és que el seu primer fill era discapacitat psíquic. O sigui, llavors, molt probablement, si aquesta noia va tenir un part amb una edat on no correspondria, doncs probablement no tingués unes caderes ben desenvolupades, i el que avui en dia se'n diu patiment fetal i que acaba amb discapacitats psíquiques importants i greus, doncs probablement aquesta primera criatura hagués patit aquest patiment fetal. Llavors també parlen de que va tenir una segona criatura i que amb 13-14 anys, així és molt jove, varen venir unes lleves al poble i se va allistar i mai més va tornar. Val? Aquesta és la segona criatura de la que es parla. No es parla de més criatures. Després que aquesta dona tenia molts de gats És una opció intel·ligent en època medieval, on els ratolins es menjaven el gra, portaven les rates i els ratolins portaven moltes infeccions i malalties, doncs tenir gats era molt corrent, també, no? Doncs aquesta dona doncs donava xupluc als gats.
Però, Esther, quan dius que li va créixer la panxa sense haver tacat les calces, en el fons el que estem dient és que aquesta nena, perquè estem dient que era una nena, oi? Que va quedar embarassada abans de menstruar per primera vegada, i per tant devia tenir 12-13 anys, com a molt.
Sí, molt probablement, sí. Doncs això, a veure, a vegades això no és una matemàtica. Hi ha nenes que són més precoces i hi ha nenes que tarden més, no? Però sí.
Sí, però vull dir que no parlem ni d'un adolescent tan sols, ni d'una dona adulta, per descomptat.
No. Doncs parlem d'això. Llavors aquesta nena, més o menys va explicar la llegenda que va agafar mania a l'aigua de pals. I és veritat que en època antiga, ara veiem pals i passegem per aquells carrers i carrerons i bueno, ens agraden molt i són preciosos, però fa una colla de segles, doncs allà hi vivia bestiar. Pals està sobre d'una roca i per tant les aigües fecals corrien per sobre la roca i es filtraven, perquè aquesta pedra de Pals és una pedra molt porosa, és una arcosa terciària que té molt de poro i que l'humitat traspassa molt, i aquestes aigües fecals es barrejaven sovint amb els adeus, no? I aquestes fonts, que n'hi havien tantes a Pals, la font de la mina, la font de l'abeurador, el pou Marès, no? Que eren pous que hi havien, que eren de titularitat pública i que la gent hi anava a proveir-se d'aigua, doncs en èpoques en què els adeus eren per qüestions de falta de pluges, sobretot a l'estiu, doncs anaven més baixos, doncs quedaven allà dissolts i poc dissolts, i llavors s'agafaven aquestes diftèries i aquestes malalties que estan associades amb les aigües brutes i amb els estius, no? En època d'això de poca aigua. Llavors ella va relacionar, des de saber per què, va relacionar que l'aigua del poble no era bona. I caminava i anava caminant fins a la Font de Mar, a la font que avui en dia és coneguda com la Font de la Bruixa, i anava i tornava. I la llegenda diu que en un moment donat va tenir una discussió amb un pastor. Amb un pastor que en moltes famílies, en un moment donat d'aquesta discussió li diu: així se't morin totes les ovelles. I en qüestions de pocs dies, doncs, hi ha qui diu que totes, hi ha qui diu que gairebé totes, hi ha qui diu que 8. Quan es dona un número, sempre es diu 8.
Ja, per què?
Llavors, bueno, 8 ovelles potser en aquella època era un ramat petit, ja. No? Avui en dia estem acostumats a veure aquests ramats tan grans, però esclar, no tothom té una ovella. I si s'han de fer formatges per tanta gent i la gent no té el camp, evidentment... Avui la gent, els que en tenen moltes, perquè han de tenir les que ens correspondrien a tots els que consumim aquests formatges i aquestes llets, i doncs bé, doncs això, doncs 8 ovelles podia ser un ramadet petit, no? Clar. El cas és que se li varen morir 8 ovelles. Jo suposo, això ja és una... Perquè quan parles de pastures, hi ha la... Ara no recordo veure com es diu la planta, la cicuta. La cicuta és una planta de la família de la carrota, que és una planta que fa tenir molts de gasos, no? Llavors, amb nosaltres, amb les persones, és una planta que pot arribar a matar, però imagina't en els animals que tenen, perquè creen molts de gasos i moltes diarrees i t'acabes deshidratant. Però amb un animal que té 4 estómacs, aquests gasos entren en conflicte i els rebenta per dintre, no? Llavors és molt probable que aquest pastor potser no se n'adonés d'allà on te pasturava, potser es va despistar, el cas és que és possible que aquestes ovelles mengessin cicuta i aquest fos el cas. Però és clar, tothom l'havia sentit que l'havia maleït.
Clar.
I ja era una nena que la família l'havia repudiat i l'havia deixat mal viure en aquella casa, no? Doncs aquí ja és bruixa, i en un moment donat l'esperen suposadament en aquesta roca, no? I el que sí, doncs, diu la tradició oral, que la varen trobar allà. Llavors es va convertir una mica en un espantacriatures, perquè la gent quan anava a la platja amb carro i així, quan passaven al costat d'aquella roca que està dintre de lo que era l'antic camí d'anar a la platja, els hi deien als nens, perquè sembla ser que, aquella roca no és ben bé planera del tot, sinó que fa una mica de cadolla i així, i que s'hi va recollir en una d'aquestes cadolles, s'hi va recollir la seva sang i va morir de sagnada, no? Amb el cos d'ella no se sap què es va fer. Quan busquem en la documentació antiga que parla del que passava amb aquestes dones, doncs la majoria de les vegades eren o a la forca i després cremades. Mm. El seu cos era cremat. Perquè el foc tot ho purifica, eh? Aquelles coses, ho purifica tot. No? Sí. Llavors, doncs, és una de les morts que més es parla, no? Però també hi ha una altra cosa, i és que com que creien que les bruixes tenien el poder de tornar a la vida, per això les cremaven després un cop eren mortes, també hi havia una altra manera, i era que les solien esquarterar i escampar amb aigües putrefactes, no? Com ho diuen en castellà? Ara és que hi ha una paraula molt... que no sabria la traducció, però vaja, que vindria a ser això, no? És ben bé que en aquella zona dels arrossars de pals, sí, en Ciénagas... Ciénagas, no en diuen en castellà? Sí. No sé quina traducció hi ha, però la trobo, em sona molt però bé.
No és un aiguamoll?
Sí, seria, però l'aiguamoll, sovint hi ha la interacció entre l'aigua dolça i la salada, no? I a l'aigua, la ciénaga és aquella que queda allà morta, esmorteïda i que no té una sortida al mar, no? Llavors, doncs, en aquella època...
Ara, mentre ho deies, ho he buscat. Una ciénaga, en català, és o un pantà, o un aiguamoll, o una badina.
Val, doncs, això, d'acord. Doncs en un lloc d'aquests. És cert que en aquella època el rec del Molí no era tal rec del Molí, sinó que... perquè el rec del Molí va ser posterior... però sí que en aquella zona hi havia aigües que embassals, estancades, a vegades s'obria sortir del mar, però a vegades quedaven allà estancades a aquesta zona de lo que són els aiguamolls de pals, no? Mm. Doncs és molt possible, doncs, que acabés en allà escampada, no? I a mi em fa... Digues.
No, digues.
A mi em fa molta gràcia, perquè mentre es feia tota aquesta investigació d'aquesta mort, no? Com a espantacriatures els deien als nens, en aquesta pedra s'hi va matar una bruixa i encara s'hi pot veure la seva sang.
Clar.
I era perquè la sang aquesta que es va recollir en aquesta cadolla va fer un atac, a vegades ho veiem, a les pedres de pals, una taca més fosca, més entre un vermellós marronós negroide, allò una mica de, entre marró, vermell i negre, aquell òxid, aquella cosa, sí. I a vegades hi és, no? I allà hi havia una cadolla que tenia aquest color i que deien que, clar, la sang va quedant allà, si el cos el van llançar, que això és una opció que jo crec i que pel que es feia en aquell temps, i és una cosa que, una interpretació meva, doncs la sang doncs es va impregnar, perquè és una pedra sorrenca, es va impregnar la roca i llavors es va solidificar i després ve la calor i després ve el fred i, bueno, es deve anar quedant allà, no? I podria ser, no?, que hagués tenyit la roca d'aquesta manera. El cas és que s'utilitzava això, que deien que s'hi podia veure la sang de la bruixa, no?
Clar.
I ho feien perquè la mainada no hi anés, i a part que era una roca grossa, que saltant de dalt a baix et podies fer mal, i suposo que també funcionava, no?, com a espant de criatures.
Començàvem aquesta entrevista parlant d'aquest grup de Facebook, no?, i recordo que en el teu comentari deies... curiós que ningú es va plantejar, és a dir, en aquesta dona li van dir que era una bruixa perquè per això, no? Perquè li creixia la panxa sense haver tacat les calces. Ara m'expliques això del ramat també, i tu en el post aquest de Facebook deies: curiós que ningú es va plantejar en cap moment que aquesta dona hagués pogut ser violada.
Clar.
I és una mica, i ho portem això al terreny de, abans totes les dones que no eren d'ordre, diguem, no, eren bruixes i acabaven totes allà mateix.
Sí. I, a veure, les bruixes eren dones que tradicionalment l'atenció als malalts, a les criatures i als ancians ha anat a càrrec de la dona. Clar. Llavors, de la mateixa manera que avui en dia encara compartim receptes de cuina i coses d'aquestes, doncs també compartíem, ostres, doncs fes-li una aigua de farigola o agafa aquesta arrel i en treus un xarop i es compartien aquestes receptes. Hi havia dones que tenien més mà esquerra, no?, eren més bones senadores, no? I aquestes dones, doncs, acabaven, doncs, ajudant a dones a parir, eren llevadores, era la medicina d'aquell temps, perquè no hi havia una medicina, no? I aquestes coses eren de tradició oral i es passaven d'unes dones a les altres i era així, no? I era com un poder, no? Que tinguis un poder de sanar era una cosa que era molt mal vista. Clar. Per tant, doncs, això s'havia de perseguir d'alguna manera, perquè per ells la sanació era divina. No podia córrer càrrec d'una persona i menys d'una dona.
Mm-hmm. No? Esther, per anar-ho tancant, per ubicar-ho físicament, això, aquesta roca de la Bruixa és, diguem-ne, en direcció a la platja de Pals.
Sí.
Darrere d'aquell edifici que hi ha abandonat, d'aquell edifici que és com una espècie d'hotel, abandonat des de fa 25 anys, eh?
Sí, fa més, fa 30, poder.
O
no
30,
recordo.
Sí.
Sembla que és de l'any 83, la primera permís d'obres, em sembla que és l'any 83.
Imagina't.
Llavors, jo soc de lletres, vull dir, compteu vosaltres. Però sí, és just a darrere d'una pizzeria coneguda que hi ha allà a la rotonda, hi ha com una petita pineda i després hi ha aquest edifici que en diuen l'estructura, eh? Perquè ha quedat això amb una estructura i ara hi van molts de grafiters i així hi ha moltes imatges de grafiti i tal. Doncs just en allà, entremig d'aquesta pizzeria i aquesta estructura, hi ha una mica de bosquetó i s'hi veu, de fet, anant cap a la platja no es veu tant perquè queda més coberta, però tornant de la platja cap a Pals o cap als Masos sí que es veu que hi ha una roca gran. I de fet de la carretera no s'aprecia, però si realment aparques allà al costat o t'hi atures i vas, és de grans dimensions.
Doncs escolta, jo desconeixia aquesta història fins que la vaig veure a les xarxes i vaja, jo crec que aquest cap de setmana m'hi escaparé per veure-la perquè ara m'has aixecat la curiositat. Igualment amb això que has dit a la Torre de les Hores, aquest cobert o aquestes parets mestres que es veuen a la base de la torre i que jo no tenia gens controlades, així que aquest cap de setmana hi faré cap a veure-ho.
Esther, doncs, i tant.
Gràcies per explicar-nos aquesta història. Bueno, anava a dir aquesta història maca, no és maca la història, ni molt menys, però gràcies per explicar-nos-la i per posar-hi una mica més una peça més en aquest puzzle de la història.
Sí, jo penso que està molt bé que cada vegada s'expliquen, això eren històries de la vora del foc, no? Cada vegada se n'expliquen menys perquè, bueno, les televisions, totes aquestes coses que hi han, però penso que si d'alguna manera podem fer honor a totes aquestes dones que curaven, que guarien i totes aquestes feines que feien i que van ser tan injustament tractades, doncs és anar revisquent, reexplicant aquestes històries que són la nostra història, al cap i a la fi.
Sí,
en forma de llegenda, però sí. Són...
No, jo són dic que les llegendes són una mica les peces que complementen la història més documentada, no? Però que
sí,
ajuden a fer el puzzle per fer-nos una mica la idea de com era tot plegat ara fa, ara fa molts anys. Esther Reig, gràcies per explicar-nos-ho.
Doncs vinga, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat.
No, encantats.
Encantada. doncs el plaer és mutu.
Doncs,
i tant.
Escolta, que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu.
Adéu, adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui, com cada dimecres, toca parlar amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí perquè ens recomani diverses recomanacions. Al final no deixen de ser recomanacions, oi que sí, Teresa?
Sí, normalment és un llibre al dia, si no és que es perdés d'alguna o col·lecció o tema o a vegades un, no sé, com et diria, com una... més que normes, allò, consells per una bona compra, jo que sé, consells per com comprar per Sant Jordi, consells amb la campanya de faig 6 anys...
Ui, però Sant Jordi encara queda molt, eh?
Encara
ja,
queda lluny,
molt ràpid, ja.
Sí, no. Avui tocava recomanar un llibre feminista, o un llibre adreçat a les dones, i ahir vam preparar doncs, el que ja ho vam posar a la nostra pàgina de Facebook i que ja fa dies que tenim destacat, una obra molt interessant de l'escriptora Anna Freixas. Anna Freixas és psicòloga i professora universitària. Va néixer l'any 46, per tant, té ja 76 anys, i sempre s'ha dedicat i ha escrit sobre les necessitats femenines en les etapes de la vida, sobretot a partir de fer-se gran. És a dir, un dels dificultats més grans que tenim els humans és que ens hem d'anar adaptant a les diferents etapes de la nostra vida, i sobretot les dones amb la menopausa comencen a notar un canvi importantíssim hormonal, i que això els hi afecta doncs, el seu dia a dia també. Doncs l'Anna Freixas s'ha especialitzat en aquests canvis i en donar consells pràctics i a fer un estudi de, bueno, a totes ens passa el mateix, millor manera de portar-ho és aquesta. Ella ha viscut molt de temps a Còrdoba, no sé en aquests moments si viu o no, però ha treballat a la Universitat de Còrdoba i és doctora honoris causa per la Universitat Simón Bolívar de Colòmbia, una dona que té una trajectòria molt interessant. Doncs el seu últim llibre es diu Jo vieja, malauradament no l'han traduït al català encara, esperem a veure que algun editorial el descobreixi i ho faci, sisplau, i llenço aquí la petició llibretera que es tradueixi aquest llibre al català, i es diu Jo vieja i reivindica les dones grans, les dones que, esclar, viuen des de la jubilació normalment, 60-65 anys, poden viure tranquil·lament 20 anys més, i és una dona que aparentment ja no ha de portar res. Llavors, l'Anna Freixas, amb uns consells molt pràctics, amb sentit de l'humor, amb un punt d'ironia, parla doncs, de tot el que es poden trobar, des de viure a casa, viure sola, viure acompanyada, viure en una residència, passant doncs, per el tipus de vida que s'aconsella que portis, aquesta mena d'insistència amb el gimnàs o amb la, a veure què exactament què és aconsellable, què no ho és tant. Que com ser visibles però tampoc fer-se les excessivament simpàtiques. El text que vam triar per posar en la pàgina del Facebook d'ahir és No seas una vieja siempre risueña como pidiendo perdón por existir, anhelando no molestar o tratando de resultar agradable. Deja de sonreír por amabilidad o inercia. Ya somos una audiencia amable y agotada. Aquests són el seu estil de consells reivindicatius, pràctics, però a la vegada amb molt de sentit comú. I a cada capítol, a cada recomanació, comença amb la frase d'alguna escriptora que ella admira, i precisament en un d'aquests capítols hi ha un esment d'una paraula d'Elvira Lindo que diu «Cuando envejeció fue porque dejó de tener aficiones». Bé, podem envellir, però hem d'envellir amb qualitat de vida, perquè hem trobat sistemes per viure molts anys, però potser encara estem una mica desubicades per saber com viure aquests anys. I en aquest llibre hi ha alguna resposta que pot interessar molta gent.
I també parla de l'inserso, perquè al final molta gent gran és... Al final no té cap altra solució que anar de viatge amb l'inserso, o aquest capítol encara no ha arribat?
Mira, no sé si hi ha l'inserso, perquè he anat veient una mica així, com et diria, amb tastets tot el llibre, però probablement sí que parli de com viatjar poder, si és anant a l'inserso, que la veritat és que és prou barat o interessant com per fer-ho, saber trobar dintre d'aquest espai el teu moment d'intimitat, el teu moment de llibertat, no? Perquè aquests viatges, l'únic que d'alguna manera et fan sentir malament és la imatge aquella de ramat, aquella imatge de que no fas el que vols i que t'aporten, no?, una mica al matadero. Jo crec que això, probablement la gent que viatgi ara també hi està acostumada, perquè se n'han fet molts de viatges d'aquest estil. Vull dir, tothom qui va amb una agència de viatges, amb un viatge d'aquests de PAC, que és un pulserita a Cancún, ja funciona d'aquesta manera, no? Es tracta de tenir la vista i les tretes adequades per saber-te'n escapar quan te convingui i aprofitar el bo d'aquests viatges, no?, que és el preu i l'estada.
Sí, no, no, això està clar. No, és totalment d'acord.
Sí, jo, vaja, aprofitar-ho aprofitaria tot, perquè l'última hora una cosa que em va dir una vegada la meva jove, que jo dubtava de si anar en un viatge que tenia la sensació que m'avorriria, diu, mira, escolta, abans d'avorrir-te a casa en el viatge, només que t'avorreixis en el viatge. I em pensava, mira, doncs ja té raó, una cosa o una altra en trauré.
Sí, no, totalment d'acord, mira, almenys t'avorreixes en un lloc diferent i és un lloc nou.
Sí, i a més diuen que amb l'avorriment ve la creativitat, o sigui que vés a saber, igual t'estàs avorrit i tens una idea lluminosa que et fa feliç una bona temporada, a vés a saber.
Ah, mira, també és una opció. Això ja sembla una secció de viatges més que de llibres.
Que veus que sí? Doncs bueno, ja ho és, no? Un viatge a la vida, saber-te l'agafar bé i en sortir-te'n, vaja, és un mèrit extraordinari. Però sí que jo crec que és important reflexionar amb això. Vivim sent la tercera edat durant molts anys, vull dir, des de la jubilació fins a la probable mort, no? 20 anys més tard, com a mínim, 30, molta gent, i sobretot dones, s'ha de començar a preparar amb una mica de gràcia tot això, perquè si no... I això, ser independent quan ho necessitis, saber-te deixar ajudar quan convingui, però amb les teves limitacions, i bé, no sé, gestionar la teva vida mentre es puguis. Això crec que és el més important.
Doncs mira, avui ens has aconsellat Yo Vieja, es deia?
Yo Vieja, de l'Anna Freixas, editorial Capitán Swing. De moment només es troba en castellà i ja dic, esperem que alguna editorial sigui allò atenta i sempre pendent de quins títols convindria també traduir al català. Porta 4 edicions aquesta obra, vull dir, ja ens va arribar, que jo recordi, cap al novembre, vull dir que no té gaire temps, per portar 4 edicions, un llibre sobre un tema aparentment minoritari, vull dir, dic aparentment perquè de dones interessades en aquest llibre n'hi han hagut moltes.
Sí?
Vull dir que, esclar, sí, molt. Vull dir, no sé quantes en deuen portant de venuts, però 4 edicions, un llibre d'assaig, estem parlant de quantitat important,
I d'aquesta autora, de l'Anna Freixas, tenim algun altre llibre així que ens sí, és conscient sí. que calgui recomanar ara abans d'acabar les 9?
Això, ella té, ja dic, llibres sobre menopausa. És important, en tot cas, buscar en el moment en què es pugui necessitar doncs aquests consells d'ella. Parla molt també de la sexualitat femenina, vull dir, un dels que hem tingut aquí és 5 regles eròtica i libertat femenina en la madurez. I també el que us deia, el tema menopausa, també el té molt, molt estudiat, i qui li pugui interessar doncs trobarà obres seves, que són sempre això, reflexió, sentit comú i pràctica. Vull dir, no té desperdici,
Doncs...
Qualsevol que l'interessi... pàgines web, el Cucut en té una, o, vull dir que, esclar, hem d'estar al dia.
No, i tant.
I bé, i demanar-ho, consultar-ho, que convingui,
Doncs, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, gràcies una setmana més i ens escoltem la setmana que ve amb una nova recomanació, / consell literari.
Gràcies.
Vagi bé.
Molt bé. Adéu-siau, adéu.
I ja queda menys d'un minut per les 9 del matí. Avui és dimecres 9 de març i abans de marxar hem de saber quin temps farà avui, perquè, clar, òbviament, l'Albert Aparicio sempre està aquí present amb nosaltres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Variabilitat al cel amb un matí entre mig i força ennuvolat i són possibles algunes precipitacions de caràcter feble. A la tarda més clarianes i ullades de sol. La temperatura anirà dels 3-5 graus de mínima fins als 16 de màxima. Demà no s'espera pluja, cel variable, estona especialment entrenyinat i estem pendents d'una nova oportunitat de pluja a final de setmana i sobretot la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Albert Aparicio, moltes gràcies a vosaltres. Tornem nosaltres demà a les 8 del matí.